A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest divendres, vigília d'un cap de setmana que, bueno, segons les previsions, demà tindrem nevadeta. Tinc un company per aquí, per la tertúlia, en tenim un altre per telèfon. Jacint Riscó, benvingut.
Hola, bona tarda.
I Richi Ponce, benvingut i bon any.
Moltes gràcies, bon dia a tothom i gràcies, bon any a tothom.
Bé, Richi, ja que et tinc a distància, però sempre estàs aquí a prop, per dir-ho així, bé, un dels temes aquests dies que és molta notícia internacional, hi ha una comunitat aquí també que representativa del país, ostres, Venezuela i l'actitud de Trump, Déu-n'hi-do, hi ha gent que s'ha alegrat aquí a la comunitat veneçolana, cert que ha fet un precedent, per dir-ho així, a nivell de respecte entre països i actuació entre països. No sé tu quina, diguem, informació o sentiment has rebut per gent doncs, de tots els sud-americans i latinoamericans que coneixes i gent de l'associació també, perquè, diguem, tu que ets el president de l'Associació Argentinos d'Andorra, forçosament, diguem, tota la comunitat latina hi ha un bon intercanvi d'informació i de conversa entre vosaltres.
Doncs sí, sí, és exacte tal com ho dius. Les nostres comunitats sempre s'han agermanat fins i tot des de la solidaritat o des de situacions que estem acostumats a situacions dolentes i de pressió és bastant habitual en nosaltres. Jo parlant amb els compatriotes venezolans he trobat una sensació bastant semblant a la que jo vaig viure quan a l'Argentina es va acabar el govern militar, com d'una llibertat en poques hores desconeguda, encara amb por, amb molta por, perquè tu mai no saps si continuarà, si tornaran. És aquesta sensació d'alegria, d'esperança, però encara fins i tot amb desconfiança, perquè tot aquest tipus de situacions porten una gran incertesa. I puntualment, ja des d'una mirada més personal o particular, són situacions tan especials, i a la intervenció dels Estats Units és encara més especial, perquè mai ningú s'ha pensat que els Estats Units utilitzarien aquest mètode de finalització d'aquest sistema i com quedarien davant del futur, de la política, dels ministeris, del sistema de funcionament del país. És bastant particular. Jo més que res aprofitar per donar tot el suport als habitants de Venezuela, sigui que viuen a Venezuela, que estan a Andorra, que estan a Espanya. És una comunitat molt gran. De fet, a l'Argentina, quan l'Argentina ja estava molt malament, encara arribaven venezolans que estaven encara pitjor, que sortien de Venezuela i buscaven feina a l'Argentina. I nosaltres dèiem, com pot ser que si nosaltres estem tan mal, els altres estan encara pitjor? És una situació bastant particular i és també sensible. Jo entenc que aquí jo tinc una diplomatura en relacions internacionals i aquest tipus de mesura no estarien dins del que diu els organismes internacionals, els acords i tota aquesta mena d'acords internacionals. Tot i així, és clar que la situació a Venezuela era molt dolenta, coercitiva i clar, només com a molt, segons el que diuen algunes estadístiques, que són invàlides, no?, perquè no hi ha una realitat exacta, estava tot manipulat, només un 9% de la població de Venezuela eren que tenien una situació normal o bona, que eren els que estaven del costat, 100% del costat i molt a prop del govern de Maduro. Així que, per una banda, content, però una altra banda també. Sento la mateixa empatia, l'empatia de aquesta sensació de que està molt bo, però a la vegada, què és el que ve ara? Què farem? Podrem accedir a votar, podrem accedir a resoldre situacions de les escoles, del dia a dia, no? Ja no estem parlant de coses conjunturals, sinó del dia a dia, a veure, què passarà?
Sí, el que diu el Richie, Jacint, és cert que, a més, 8 milions de veneçolans que viuen fora del país, o sigui que jo diria que potser el meu coneixement és un dels països on hi ha una població que viu fora del país, que ha fugit del país, per dir-ho així, molt important.
Sí, sí, és una comunitat molt gran. Jo me recordo quan van començar a arribar a Buenos Aires que agafaven les feines de conductors de taxis, de Uber, d'aquestes de Globo, City Sherpa i totes aquestes, i treballaven, gent molt treballadora, molt dedicada, i clar, és una comunitat tan gran. Jo conec Venezuela, he conegut un dels llocs més bonics per mi de tota la vida, que és una platja que es diu Los Roques, que és un paradís, i la gent és tan amable, és tan, no sé, tu parles amb els venezolans i sembla que estàs parlant amb gent de tota la vida, i molt treballadora, molt alegre, gent molt que la simpatia em sembla que va per davant de tot, i torno al mateix punt, a mi com, no sé si diria representant de tots els argentins, però de gran part de la comunitat argentina, em passa això, em dona una mica de preocupació, què és el que vindrà? Serà Estats Units el que finalment es farà càrrec? Si es fa càrrec als Estats Units de Venezuela, serà bo o dolent? Perquè pot ser que, com ha passat en Puerto Rico, que fins i tot ha estat una bona decisió per a Puerto Rico, tot i que sempre va ser un país dependent dels Estats Units, era independent. I què passarà? Li donarà més poder als Estats Units? Avançarà per Colòmbia, per Groenlàndia? És a dir, són dues coses que no es poden separar, però a mi el que més a mi em fa molta il·lusió, l'alegria dels venezolans, l'alegria de la sensació aquesta de que va marxar la persona que encapçalava una de les situacions més dolentes de les últimes dècades, i jo veig una concordància con molts països, sigui l'Argentina, sigui d'altres que tenen aquest sistema, sigui militar o no militar, que tenen la mateixa estructura de perpetuïtat al poder, de impossibilitat d'accedir a una vida digna, només si tu no estàs d'acord amb el que està el govern de turn. És a dir, aquesta sensació, jo, els que som latinoamericans, la portem al nostre ADN, i és tan difícil d'explicar, de traslladar a algú que no va viure mai una situació durant tants anys. Nosaltres ho portem de tota la vida, i és molt complicat també com podria fer la població venezolana, perquè de moment no ha canviat res, només no està el Maduro.
Sí. Jacint, de lo que deia el Richie, bueno, clar, tu, nosaltres ho veiem aquí com andorrans, per dir-ho així, perquè no hem viscut a Latinoamèrica ens ve de lluny.
De sonada. A mi que hagi passat això a Venezuela, a veure, és el que tenia que passar. I mira, el Trump encara ha estat benevolent, perquè se l'ha emportat el senyor Maduro per jutjar-lo, però jo vull recordar que a l'Obama es va carregar el Gaddafi, es va carregar el Bin Laden, i no hi va haver judici ni congrés i l'últim president abans del Trump també es va carregar un altre dictador sense demanar permís a ningú. A mi que això hagi passat a Venezuela o als temps de l'Argentina, les dictadures, no cal oblidar que molts de nosaltres que estem visquent en aquest país veníem de refugiats de la Guerra Civil Espanyola. A Europa ha viscut dues guerres mundials, amb la qual no s'ha de comparar, ni que nosaltres la tinguem més llarga que els venezolans ni que els argentins, faltaria més, però de lliçons d'aquestes classes als europeus, poquetes, perquè la realitat, i amb tots els respectes pel company, no? Però la història és que Europa ha viscut aquests temes de dictadures molt dures, i a més recordeu, tots recordarem, per exemple, la història, que el que no va triomfar amb el dictador espanyol va ser l'eix Berlín-Roma-Madrid, que si hagués sigut així, bueno, la famosa estació de Can Franc, el Franco reunit amb el Hitler, que, clar, Espanya acabava de sortir de la Guerra Civil Espanyola, Hitler pretenia que l'exèrcit espanyol se n'anés també amb l'exèrcit alemà per acabar de conquerir Europa, que si hagués sigut així, un altre gall potser hagués cantat, no? Però, bueno, la història és que Europa ha viscut aquest lloc, la postguerra, perquè els meus pares venen d'una postguerra, moltíssima gent de Quindorra va vindre refugiada a Quindorra, és la incertesa, que jo m'he quedat amb la paraula del company de dir la incertesa de la població, ara què passa? Perquè jo fins ara tenia poquet, no sé, anava a buscar una mica d'oli, no tenia, valia molt car, encara els meus fills es podien anar a l'escola, ara podran anar a l'escola, ara podré tindre assistència sanitària, totes aquestes preguntes, clar que sí que se les ha de fer el poble i fins i tot és el poble el que hem de recolzar i, com el diu el company, tota la meva... La geopolítica, al final, és però aquí el que preocupa més a la persona del dia a dia que s'ha d'anar a comprar una barra de pa, que tu ara venies amb la barra de pa, dius, clar, moltes, ara has vingut amb una barra de pa, tu, Enric, però clar, aquestes persones poden anar a buscar una barra de pa perquè la tinguin plorant els seus fills? Això és una preocupació terrible i enorme. Per què? Perquè fins i tot l'ajuda humanitària que tindria que arribar per a aquestes persones... És a dir, una dictadura és molt dolenta, és així de fàcil i de clar de dir-ho, clar que sí, però el que m'ha de preocupar, com ha dit molt bé el company, és la població, i hem d'estar al costat d'aquesta població, de que, mira, que pugui votar o no pugui votar, ara és la seva... Miri, no sé en quina hora de prioritat serà, que sigui més democràtic, que sigui... No, mira, escolti, jo podré donar demà de menjar al meu fill o jo podré demà anar-me a curar en un centre de salut. Això és les necessitats bàsiques de les persones, és el que hem de mirar. La política, ja en parlarem, però sí. Jo crec que totes les dictadures del món han sigut terribles, però quan un mira la història del segle XX, sobretot del segle XX, el segle XX, fins i tot fins a mitjans del segle XIX, fins ara que estem al primer quart del segle XXI, el món ha canviat moltíssim, no? Ara m'estic recordant companys que tinc sud-americans per cursos que he fet i per exemple parlant amb els argentins també, allò va ser terrible lo de les mares de la plaça de Mayo, allò va ser terrible, d'on està mi hijo, no? Que els llençaven des d'avions, oye, però què està passant aquí? O sigui, això que la història hem de dir-li als nostres fills, que això va passar, que això algú és que imagineu-vos, agafar gent, presos pràcticament polítics, agafar-los amb un avió i llençar-los de l'avió a baix. Però això què és? Ostres! I parlo del cas de l'Argentina perquè el meu company és argentino, però és que en altres llocs és terrible, jo què sé, el que va fer la falange a Espanya, el que va fer el Mussolini a Itàlia, el que va fer el Hitler a Alemanya, no? Tot això és terrible. Llavors, el que més hem de fer, i aquí suposo que el company estarà d'acord, és que aquestes noves generacions que pugin, que no s'oblidin que això va passar, perquè no torni a passar. Això és el principal que, com a nosaltres que estem ara visquent això, li puguem ensenyar als nostres fills.
Absolutament d'acord, Absolutament d'acord, perquè és el que canviaria la fisonomia, el context del futur, d'ells mateixos. Per nosaltres, almenys en el meu cas, em queda més a prop la línia del final que la de començament, a veure si ells poden fer una mica de pinya i treballar per evitar definitivament que s'acaben aquest tipus de coses al segle XXI, que encara queden aquests dictadors, aquestes coses tan dolentes. A veure si es poden fer alguna coseta que millore el panorama, no?
Sí, del que dius tu, Richie, jo quan ho comentava en pregunta al Jacint, clar, nosaltres europeus aquí, com ha dit molt bé el Jacint, hi ha hagut un dictador, però bueno, ja fa 50 anys que ja no hi és, aquí el país veí del cantó, Espanya. Clar, la recurrència, diguem, de governs militars, cop d'estats, tot el que és Sud-amèrica, n'hi ha hagut molt més i més recents que nosaltres per Europa, que sí, ho veiem, però ho veiem una miqueta de lluny, però la gent té la memòria molt curta, per dir-ho així, sí. I el que deies tu de la barra de pa, dius, sí, però no tenim aquesta preocupació nosaltres, però hi ha molta gent al món que la té.
I a part és veritat que el tema, clar, el tema d'Amèrica, és cert que, i a més la percepció de la població americana, de tot el continent, i sobretot els del sud, és que la pertanyença als Estats Units és terrible. I aquesta sensació és grandiosa. Jo havia parlat amb molta gent i gràcies a Déu, l'educació ha fet de que els països com Argentina, com Colòmbia, com va pujant, però per què? Perquè aquesta educació s'està formant gent i ja no són el tercer món. Perquè quan a mi em qualifiquen a Sud-amèrica com el tercer món, és que a mi em ve arcades. No és veritat. No és veritat, Sud-amèrica s'està formant més fins i tot que els mateixos europeus, que nosaltres, clar, som el primer món, som el no sé què, som el no sé quantos, els americans no sé què, no sé quantos. No, senyor, escolti, les persones que viuen a Sud-amèrica s'estan formant països, democràcies, respectant els drets humans cada vegada més. Si fins i tot no, estem moltes vegades, jo que estic molt amb temes de discapacitat, moltes vegades ens hem d'emmirallar amb el que estan fent els països sud-americans amb temes com els drets humans. I que cuidado, que estem aquí a Liberté, Galité, Fraternité de la Revolució Francesa, que tenim el veí del nord, que amb això està... Que no, però, escolti, que s'estan respectant més els drets humans en molts països de Sud-amèrica que d'Europa. Per tant, jo abogo moltíssim perquè aquest no és una economia emergent. La dependència dels Estats Units ha d'anar anant a menys, això és cert. És veritat que Sud-amèrica és molt rica en recursos naturals i això, clar, els americans no tenen. O si els tenen, se'ls guarden, com és, per exemple, el petroli, no? Però la història és que Sud-amèrica té una riquesa increïble i la població ja no és població del tercer món. I a mi el que em digui això, ho sento, però em trobarà davant, perquè no és veritat.
Del que diu el Jacint, és cert que, i molts periodistes i en altres fòrums de conversa és el que s'està dient, a part del tema Maduro, si Venezuela no tingués un X percentatge de les reserves mundials de petroli, segur que no hi hagués aquest intervencionisme.
Bueno, és un punt bastant particular. El petroli de Venezuela està considerat dels millors nivells de qualitat. És un país bastant petit en comparativa amb d'altres de la resta d'Amèrica, de Sud-amèrica, de Centroamèrica i de Sud-amèrica. Però Venezuela també és un país amb molta riquesa agroindustrial. I, de fet, en algun moment... primers anys de la colonització i de la riquesa, i després amb la modernització, riqueses naturals han estat molt, molt buscades pels comerços a nivell internacional. I, clar, jo crec que de vegades la situació, la visió sobre Venezuela, sí, de nosaltres que som de fora de Venezuela, com dels mateixos venezolans, canviarà amb el temps, depenent de com passin aquests propers dies, mesos i setmanes. I és com, i torno al mateix punt que parlàvem fa una soneta, és que qui decidirà, qui es posarà a càrrec del joc, no només de més alçada, de més jerarquia, sinó dels que determinen el dia a dia. Perquè això donarà més incentiu perquè els mateixos venezolans o tornen al seu país, els que estan fora, o els que estan a dins, dir, bueno, jo me faré càrrec d'aquesta cooperativa de l'escola, jo faré càrrec del grup de que fem la canya de sucre, jo em faré càrrec, és a dir, perquè tots aquests llocs que a la teoria es coneixen com intermedis són els que realment determinen el creixement del grup social, laboral, institucional. És ahí, tardarà un temps? Evidentment que sí. Jo crec que per aquesta incertesa, com parlem, i sobretot perquè encara la por, és la por, quan tu vius un país, i segur els que van viure moments de dictadura i tal, la por trenca qualsevol tipus de creativitat, d'esperança. Si tu, a més de no... de no tenir clar si tu demà podràs comprar la barra de pa pel teu fill. A més, si tu aixeques la mà o opines, mira que a Venezuela no existeixen les xarxes socials, cosa que a mi no em molesta gaire, però està prohibit. És a dir, tu arribes al teu treball i has de deixar el mòbil i queda obert. Si tu estàs de administrador d'un grup de WhatsApp, tu pots caure a la presó, i si la teva família no et bloqueja també, cabrón, és a dir, aquest tipus de coses són el dia a dia. Això va trencant dia a dia, minut a minut, qualsevol tipus. La única esperança que tens és de marxar. I quan arriben a països com a països europeus, tot i que vigueixis al carrer o en una plaça o amagat en un traster, vius molt millor perquè vius sense por. Aquest és el punt tan difícil, i tu dius, com pot ser, amb la riquesa, amb les estructures, gent treballadora, com pot ser que no? Tot i que guanyen els seus diners els polítics a càrrec, no és correcte el que estic dient, no? Però com no fer un país gran amb totes les riqueses, països que són tan pobres de riqueses naturals i que són potències, i aquí és una cosa que mai no s'acaba i podrem parlar hores, no? Però és la incongruència del que diu que vol fer coses perquè no amaga tot. I aquí també faig un paral·lel. No només existeixen les dictadures militars. Existeixen països que estan dins d'un sistema democràtic però actuen com a dictadures. És el problema més gran dels països latinoamericans, que, tot i que diu president, vicepresident, no, el Consell General, el poder legislatiu i tal, no funciona així. A l'Argentina jo me recordo que quan tu anaves a... suposadament tenies que anar a votar, arribaven els busos ple de gent que estava mobilitzada per anar a votar, que estava prohibit entrar amb el vot a la mà, ni dir, i se lo donaven a la urna, els punters polítics. I si no votaven, no li donaven la bossa d'alimentació. És a dir, no és una democràcia, però és tot i coincidint amb el que deia el company de la tertúlia, totes les denominacions, teories i, diguéssim, banderes i tal, ja no ho són tan estrictament com ho diuen. Cadascuna s'adapta i, sobretot, la gent dolenta sempre va davant. El mal sempre va davant, sempre guanya terreny. El bé sempre intenta millorar, pensar-ho, capacitar-se o esbrinar. No, el mal va, empenya, trenca, no dona temps.
Del que dieu, per fer un paral·lel amb Europa, aquests dies ve tot el món de l'agricultura i la pagesia una miqueta doncs, empipada per l'acord amb el Mercosur. Això, evidentment, les exigències que hi ha a Europa per doncs, tot el que són productes i maneres doncs, de vacunes i altres doncs, productes que es fan servir per al cultiu, desherbants... I altres, clar, les exigències són unes per a Europa, altres doncs, a tot el que seria, diguem, la resta del món, i en aquest cas en l'acord del Mercosur. Aquí, doncs, no sé si els pagesos han plantejat talls de carreteres, però hi ha manifestacions a París avui dia. Clar, això també, Jacint, és una diferència que tenim, ostres, relacions internacionals, negoci, comerç, què és bo per Europa, què és bo per Latinoamèrica, tots hi tenim que guanyar, però sempre n'hi ha alguns que surten mal emparats.
Aviam, és que quan parlaves d'això em recordava d'aquella cançó de la Trinca de la frontera, no? De quan Espanya no estava a la Unió Europea, que RT se finí, buidarem els camions, no sé què. La cançó de la Trinca, bé, que la història no ha deixat de canviar. Aviam, la Unió Europea no permetrà que entrin productes a Europa si no compleixen els requisits de la mateixa Unió Europea. Això número 1. Una altra cosa és que costin menys
de produir.
El que passa, per exemple, amb les ametlles del Marroc, perquè les ametlles catalanes són més bones que les del Marroc, però les fàbriques se compren les ametlles del Marroc perquè són més barates. Però l'ametlla catalana és més bona. o l'ametlla espanyola, diguem, l'ametlla mediterrània és molt més bona que l'ametlla... Per una qüestió de clima, eh? No de que la cuidi millor o pitjor, no? Aleshores, aquest acord amb Mercosur, que a França, per exemple, Macron no està d'acord, i clar, el dret de veto el tindrà, per què? Perquè els pagesos, bueno, una mica, em recorda una mica el que passava amb les taronges espanyoles o els pebrots, com deia la cançó de la Trinca, no? Aleshores... A veure, la globalització ens porta a això, sí, el proteccionisme n'hi ha cap aquí, sí, però clar, el que ha dit el company és molt cert, és que ja no tan sols hi ha dictadures militars, hi ha dictadures que, per exemple, el senyor Obama va entrar i diu, bueno, mira, ara començo a posar arancels, per què? Perquè vull protegir les meves taronges, per dir una història, o vull protegir el meu cava o el meu xampany, en lloc de que portar un xampany de França, no? Perquè a Califòrnia també hi ha raïm, no? Aviam, aquest proteccionisme al final serà complicat de fer perquè finalment els tractats comercials i la globalització ho trauran. I a més, qui ha començat amb tot això? Van començar els mateixos americans i van continuar els xinesos. I ara qui para tot això? Això no ho para ningú. Perquè per un costat o per l'altre, què acabarem pagant? El consumidor, aquest cot que tinc a la mà abans valia un i ara val 14. Perquè és el que va passar després de la pandèmia, que, bueno, que aquí es van a pujar els preus, no se sap per què. Escolti, no pot ser. O quan fa molt poc temps, jo encara me'n recordo, un litre d'oli a Espanya valia 10 euros, Andorra en valia 8, i me recordo anar a Tarascon, aquí a França, un litre de 4 euros. Dic, però què està passant aquí? O sigui, el país productor val 10 euros aquí. O el que va passar amb l'oli de girassol. O sigui, es va pujar un 80% quan la collita era de l'any anterior. Hola. Aviam, totes aquestes especulacions comercials ja veurem què passarà, però és veritat que globalment parlant, jo crec que la Unió Europea el que no podrà entrar és material o medicaments o el que sigui que no compleixin les normes europees sobre sanitat. I això em sembla que la Unió Europea ha fet un pas molt endavant. Que sempre hi haurà estraperlo? Clar que sí. No dic que no, eh? Però m'estranyaria moltíssim. I el bloqueig de França amb això, ja veurem com s'acabarà això de Mercosur.
Sí, ja... Aquest matí a la comunitat de l'Argués van informar que deixarien els tractors a la ruta, que anirien fins que no és fàcil el que demanen, no? L'acord respecte al Mercosur. L'han informat aquest matí a la matinada. Jo va tocar feina ahir al pas de la casa i és a dir que no accedeixen però és tal com... Com ho diu el company de Tertúlia, aquí, quan es tracta de pagar una mica més, bueno, és el llibre mercat, són les regles, canvia el context, és difícil, sobretot perquè hi ha empreses o famílies o no, comunitats de treballadors que estan acostumats a un sistema ja, un dia a dia permanent, però bueno, la gent ara necessita comprar el que vulgui, si hi ha dos solis que estan, són iguals i que hi ha un que val una mica més, bueno, comprarà el que val més. Si hi ha unes sabates, unes bambes que són unes més barates, bueno, és a dir, de vegades es comprarà la més cara, la que vulgui, o l'oli de 5.000 euros. Bueno, pot ser, tindrà la llibertat de fer-ho. I aquí no es pot fer molta, diguéssim, sentencia a ningú perquè tots tenen la seva visió i la seva postura, és un negoci,
sí,
és
però...
dia a dia, no, desenvolupa la economia de cada regió i bueno, i Mercosur, que fins i tot lo que ha fet Mercosur, que estava una mica adormit, és que fa dos o tres anys va tornar a posar les garanties de sanitat dels productes i del
carro. Claro.
I bueno, ja està, ja pot competir. Feia un temps que estava fora del...
Però fixa't tu, ara m'estaven recordant de tot el cacau i cristo que hi va haver amb la carn argentina, que Argentina és una carn de primeríssima qualitat.
Ho confirmo, boníssima.
No, és una carn de primeríssima qualitat, clar. Quan els productors d'aquí van veure que, bueno, que la carn congelada, que finalment s'ha de congelar, és veritat, que arribava a Europa, al principi, bueno, un escàndol, i ara a tothom li sembla normal i corrent que veure que la carn argentina estigui al mercat europeu. No en va, el mercat europeu són 500 milions de consumidors, amb la qual jo entenc Mercosur que vulgui anar a un dels mercats més importants del món, com és el mercat europeu, però que, clar, quan hi va haver el tema de la carn argentina, mare de Déu, els francesos com es van posar, però escolta, i ara és el més normalitzat del món, menjar carn argentina, i potser n'estem menjant a tot arreu. És veritat que aquí la carn de qualitat d'Andorra, que està molt bé, que tot el que vulgueu, però la carn argentina compleix que els estàndards europeus, perquè això en mengem, i a més és de molt bona qualitat la carn argentina, com molts altres productes de Sud-amèrica, amb la qual jo em dic, bueno, això de Mercosur al final com acabarà? Com està dient el company, la globalització ho deixarà fer, però el cas paradigmàtic de la carn argentina va haver un merder increïble amb la Unió Europea, amb aquest tema.
Bueno, queda pendent un asado argentí que ja le dec al Enric de fa temps i que digui farbé.
Ah, sí, jo també m'apunto, eh?
Vale, sí.
Al final acabem tots els de Norra aquí, perquè entre els que ens escolten això ho tindràs que fer en petit comitè, com es diu.
Sabeu que és un plaer, que és un honor, perquè per l'argentí en regla general fer un assado és com un honor. Richi, faràs un assado? I tant, no? És com que obres el pit i dius, clar, veniu tots, veniu d'aquí i allà, després no t'alcançarà.
Del que deia Richi, bé, això augura, tu que estàs subint al pas de la casa, menys afluència de turistes francesos, si hi ha doncs, aquest bloqueig de carreteres que faran els pagesos, a part de que arriba la tempesta Goretti i també doncs, han anunciat els de manteniment de carreteres a França i el prefecte que, doncs, potser, carreteres, els accessos estaran restringits. Dius, Déu-n'hi-do, comerciants al pas de la casa tenen que estar, diguem, més que empipats amb tot això.
Sí, ahir a mi em va tocar guàrdia, vaig estar fent tot el que és fronteres i centre de pas de la casa i em va cridar moltíssim l'atenció. Sí que és just un dia de canvi de temporada, és a dir, que les famílies o turistes que hi havien arribat marxaven, però tampoc hi havia molta gent de sortida, és a dir, estava bastant, diria, tranquil per no cridar massa l'atenció de dir, estava molt buit el pas de la casa, cosa que normalment són dies de feina, de compres, de turistes, estem a dia 8, no? Sí.
Dia 9 avui. Dia 8.
Estem en temporada alta, el que es diu la temporada turística. Recordem que hi ha baixa, mitja alta, alta i molt alta. Bueno, estem a la més alta i jo he vist bastant, i tot i que està sent una de les millors temporades dels últims anys, no?
Sí, del que dèiem és que, a més, una miqueta contradictori, no? Jacint, dius, ostres, dius, ens hem gastat 20 i pico milions per fer un túnel contra l'allau que hi ha doncs, a l'encreuament o, diguem, el desviament que puges doncs, cap al pas de la casa, aquesta galeria que s'ha inaugurat doncs, fa uns mesos, i ara no, és que per mal temps, per el torb, per el vent, doncs ja no. Dius, el COEX ha proposat d'anar doncs, a ajudar per obrir la carretera, però són discursos una mica diferents i cadascú doncs, té un nivell de perill o de risc amb un concepte diferent.
I el tema de la protecció civil, jo crec que la van crear els francesos i a més amb molt orgull. No? Anem a veure, a la que veguin una mica de risc, paren, s'ha acabat la tonteria. I mira, que pugi o no pugi, la vida d'una persona no val el negoci d'un país. I dius, ostres, no, és així i s'ha acabat. Ara, dit això, bueno, jo vull recordar que, no sé, l'Hospitalet de que deu estar a 1.800 metres...
Potser una miqueta menys.
És una mica, o sigui, puges fins a 2.000 al pas de la casa, en un lloc inhòspit, amb un lloc inhòspit que jo moltes vegades hi ha hagut 1,5 metres, 2 metres de neu, torbs, etcètera, no? Que pots obrir i la gent que no ve preparada, perquè abans...
1.446 metres, exactament, l'Hospitalí.
Pues mira, del 1.400 a 2.000 metres al pas, són 600 metres de desnivell, que tothom sabem el que hi ha allà, no? A veure, no estem parlant d'una autopista, estem parlant de la muntanya, estem parlant de que es va fer una galeria, però el risc d'allaus està en altres llocs, també, Estem parlant de, repeteixo, de seguretat de les persones i, clar, el prefet abans de curar, doncs, s'estima més una altra cosa. Ara bé, Dit això, clar, cal veure que les previsions del temps també, que el temps allà tothom ho sap, i el company que està també al pas, tothom sap que en 30 segons t'ha canviat el temps i en una hora t'ha fotut un metro de neu i aquí s'ha acabat la tonteria. Aleshores, on diu, bueno, quan va baixar l'esllivissada aquella, sí, a Andorra, amb un no-res hagués pogut arreglar els dies que van estar. Això és... Aquesta col·laboració entre les dues administracions és tan o més important que el túnel. És tan o més important. Per què? Perquè deixar aïllat... Jo recordo moltes vegades, jo estat, quan la policia està al pas, està aïllat, perquè del costat espanyol està tancat, i del costat francès també. I ara què? I no un dia, eh? Ha estat 3-4 dies, ara potser no neve tant, però 3-4 dies sense ningú, ni entrar ni sortir ni d'Andorra ni de baix. Ara hi ha un túnel. Però quan no hi havia el túnel, com ho fem? Aleshores, cuidado amb aquest tema, la muntanya és molt traïdora, igual que el mar, és molt traïdora, i a veure, que poden exagerar? Ah, és que s'han exagerat. La prevenció és una cosa que els francesos la tenen molt, molt assumida.
Bueno, veurem, Richie, una miqueta com va doncs, aquesta tempesta Goretti, que deixarà doncs, pinzellades aquí amb nevades importants, sobretot vent, aquí al Principat. Una cosa que bé, del Principat, parlàvem doncs, de l'internacional, de lo que passava, lo que sí, hi ha hagut doncs, conclusions d'un estudi. Andorra, segon país més segur del món i el més segur d'Europa. Bé, això ja ho sabíem, o sigui, estem mantenint aquests rànquings de seguretat. Tu, Jacint, que has estat dintre les forces de seguretat de l'Estat, bé, sempre s'ha considerat un país amb les seves algunes petites històries, però tranquil i segur.
Perquè la població és tranquil·la. És així de senzill. Que la policia col·labora, clar que sí, faltaria més, però hi ha 200 policies. Quants habitants són? 80.000.
Sí. Arribarem a 300, eh? O sigui,
bueno, és igual, 300.000, però ara són 80...
290 agents, segons les últimes...
Bueno, 300 agents. 300 agents per quan? Per 80.000 persones fer la divisió. O sigui, si fóssim un país conflictiu, en caldrien... O sigui, hi ha més policies a Mònaco que a Andorra.
Sí, és veritat.
Vale? I en molts llocs que són més petits que nosaltres n'hi ha més. La població d'Andorra, en regla general, i des de tota la història, és una població pacífica. I a més, que vol ser pacífica, i a més, si ja veu alguna cosa que la pertorbe, pues, de seguida crida les forces de seguretat. Escolta, mira, què està passant això? Col·laboren amb aquesta seguretat. I Andorra és segur perquè la població vol que sigui segura. La policia col·labora indiscutiblement, eh? I aquí no trauré la d'ell dels meus companys perquè també he estat 30 anys allà i sé del que parlo, no? Però penseu això. Jo recordo haver fet, no sé, patrulles a peu quan hi havia tanta gent a l'Avinguda Carlemany, te'n recordes i tal, i la gent, els de fora no, però els de cap, mira l'altre. I moltes vegades agafàvem delinqüents no perquè nosaltres ho tinguéssim tot, sinó perquè la mateixa població ens ho venia a dir. I aquell està fent això. Mira aquell que està fent l'altre. Ostres, anaves a les cases, ha entrat no sé qui. Jo recordo l'època del malaurat Lluís Betriu, que moltíssima gent i molts comandos de les bandes terroristes que llavors hi havia, la gent informava i anaves a investigar i anaves a buscar i parlaves a la col·laboració, sobretot la col·laboració és importantíssima amb les forces dels Estats Units, que hi és, eh? Però que hi és inclús avui, eh? Però és importantíssima. Però Andorra és segura perquè els habitants d'Andorra volen que sigui segura i això ens han demanat glòria. La ciutadania ens han demanat glòria, sí, sí.
És una de les coses més i el temps d'avui, el context del món, és una de les coses més increïbles i jo que més m'estimo d'Andorra, la seguretat, la tranquil·litat, tal com ho descriu el nostre company de tertúlia, és una meravella. Sí que hi ha casos però amb el context general pot ser inevitable alguna d'aquestes situacions fora de lloc, però que són tan evidents perquè la resta és molt cívica, és pacífica, és tranquil·la i, bueno, jo crec que una de les coses, els que venim de fora, que és impossible no enamorar-se d'Andorra en aquest sentit perquè és una cosa que Sí, després, mira, que si algú de vosaltres heu marxat, per exemple, a l'Argentina, t'acostumes a anar amb el mòbil a la mà, deixar el mòbil sobre la taula del bar i tal, i quan vas a països com, bueno, com la majoria arreu del món, que ja no existeix aquesta possibilitat. Carregar la teva motxilla per anar a treballar, saps que inevitablement en algun moment et robaran. És a dir, l'únic que fas és guanyar dies, però... I aquí vius en una tranquil·litat que de vegades jo... A mi em passa, quan jo parlo amb algun... reunions amb algun ministre o ministeri, que a mi em sembla com que és el que a mi més em costa explicar, que quan plantegem alguna inquietud i tal, de vegades sembla com que estem enfadats o que no valorem aquestes coses, i és al contrari, és que ens agrada com es viu a Andorra, i el que volem és continuar amb aquesta tranquil·litat, el civisme que hi ha aquí, jo crec que, no diria Europa, però és meravellós, és una cosa que indiscutiblement és un dels punts més forts, i que jo m'he enamorat d'Andorra, crec que més per aquest tema.
Sí, un punt valuós, com diem, i una cosa que, bé, és una qualitat que tenim que conservar, per dir-ho així.
I més a més perquè som una petita ciutat, més petit, d'habitants més petit que Sant Cugat, tres vegades més petit que Sant Cugat del Vallès, aquesta ciutat per dir-ne una altra, però tenim els serveis d'un estat. Clar, si tu vas a buscar tranquil·litat, te'n vas a un poblet de la Vall de Boí i segurament estàs més tranquil que aquí a Andorra. I els Mossos que hi ha allà probablement tenen menys feina que la nostra policia, no? Però jo repeteixo, la seguretat no la creen les lleis, que sí, però la creen menys les lleis, no la creen més agents, la crea la ciutadania. La ciutadania que vol estar tranquil·la, vol viure tranquil. I el que ha dit el company és terriblement cert. És a dir, la gent que ve aquí veu... Escolta, però què estàs dient? Que tu deixes el cos? Sí, que no pot ser, que no. Clar, i nosaltres això, moltes vegades, i també ho ha dit ell, no ho valorem. Aquesta valoració de poder anar a tot arreu, així, d'aquesta manera, i sense cap... Això no es valora. Tu en vas a qualsevol lloc i dius, ostres, tranquil, jo aquest Nadal he estat al País Basc, i la veritat, la tranquil·litat absoluta. I parlo de les ciutats, ja imagina't els pobles de l'interior o de la costa, no? Però a les ciutats és una tranquil·litat. Per què? Perquè el poble vol estar tranquil. Ja està. I jo crec que mentre això també ho ensenyem als nostres fills, que això és un actiu ja no de l'estat andorrà, també som el quart país del món per renta per càpita i hi ha molta gent que ho està passant molt malament. O sigui, en contra també ho tenim. Només cal veure el tema dels lloguers, no cal que ho digui, el salari mínim i totes aquestes històries que en podríem parlar moltíssim. Però clar, resulta que som el quart país per renta per càpita del món. I la gent, hi ha molta gent que ho està passant molt malament, no? Per una banda, sí, som els primers en seguretat d'Europa, però per l'altra, aviam, també ens hem de mirar una mica el malic i els defectes que podem tenir i arreglar-los. Ara, la seguretat, sí, és un actiu andorrà que sempre ho ha sigut així i cal conservar-lo. I sobretot aquesta cultura de la pau.
Perquè és fantàstic.
La cultura de la pau és el principal.
És una meravella. Jo, i no sé, li demano a Déu i a Nostra Senyora Mare de Meritxell que continuï aquesta vida cívica i tan, tan educada i tan pacífica, perquè és tal com ho dius, és un actiu que li dona valor mira, que fins i tot si uno viu al dia amb les comptes, està bé, però viure sense por és, hòstia, és com el regal o el fa la diferència amb tota la resta dels països. Mira, que anar a treballar aquí, tranquil, tornar a la nit pel qualsevol carrer, sense por, sense cap tipus de por, hòstia, això ja no existeix. Tu te'n vas a Barcelona i això ja... Crec que abans podria ser en algunes, no sé, algunes ciutats de Barcelona, però és una meravella. Jo estic enamorat d'aquest tema d'Andorra, és fantàstic.
Doncs sí, gent que ve aquí a Andorra, bé, s'està plantejant o s'està proposant que d'aquí un futur no massa llunyà la gent que vindrà, sobretot en transport públic, a estació d'autobusos o els mateixos usuaris interns del país, es tindrà que ampliar, perquè bé, això és una miqueta el nostre èxit de país i de certes infraestructures o comoditats en transport, que s'està fent petita a l'estació d'autobusos.
Bueno, de fet, quan la vam veure jo, que la tenia al costat de casa, això serà petit, això es farà petit. Per què? Perquè ja, jo crec que ja es va fer petita, no? Sobretot els andens, no? Les andanes. Ja no les andanes, que dius, bueno, poden cabre més o menys, però clar, l'edifici de serveis, allà em sembla molt a mi que es va pecar de moltes coses, que ara diuen que volen ampliar una planta més, la cafeteria, etcètera. Bueno, una estació d'autobús ha de tenir els serveis que ha de tenir. Home, no cal que sigui una estació com la de Sants, però bueno, ha de tindre aquest tema, no? Aviam, que el transport amb autobús i això, i fins i tot serà el futur, si els cotxes no podrem entrar. No podrem entrar si no ets veí que tinguis un garatge allà dintre. I a Londres ja no es pot entrar. Vinc de Bilbao, a Bilbao ja no pot entrar el casc antic, s'ha acabat. Ja han fet una mà de pàrquings als exteriors increïble, no? Però el transport públic és el futur. I si és amb autobusos i si poden ser elèctrics que no contaminin, millor. Però la història és aquesta, la parlàvem del tramvia. Tenim de dir tramvia, ostres, 400 milions. Clar, el Marc Forner em sembla que amb 14-15 milions d'euros amb el tren aeri ja haguéssim fet, no? A veure, que no ens hem de lamentar, no era el moment, doncs no va ser el moment, però transport segregat segur. I si l'estació s'ha d'ampliar, doncs bueno, potser haurem de tapar el riu, perquè no sé cap a on anirà una mica més lluny, perquè allà és complicat. D'hora és molt complicat construccions, que anava a dir, construccions públiques, perquè clar, molt terreny no és públic, és privat, i clar,
quan tu has de comprar... Un dels projectes és acabar de, potser amb més d'un 50% de lo que és la zona del riu on està l'estació, i perquè a més es guanyaria, perquè no es pot ocupar per altres, no? Per altres costats d'on està ara mateix. I els últims dies, des del 23, aproximadament del 23 de desembre, totes les sortides d'Andorra cap a Barcelona, totes les companyies porten o 60 passatgers o 60 passatgers més un reforç d'autobús. És a dir, que hi ha alguns que no poden entrar a l'estació, és a dir, que ja baixen des del pas i van directe. I tots els dies, cada horari, perquè hi ha línies permanents, no?, freqüents, i això, bueno, per un costat, és la part dolenta de l'estació, de que cal fer alguna actualització, però també que el turisme ha anat molt bé, les pistes totes obertes, tots els restaurants, hotels i indústries al voltant de lo que és el turisme de la neu, estan treballant tots, és a dir, però sí, es necessita, perquè a més també les necessitats, el context, els requeriments de la gent, necessita agafar dues feines, necessita anar més ràpid, no poden anar en un bus, és a dir, va canviant el context, s'ha d'actualitzar i evidentment, bueno, s'havia parlat també en un moment de veure com es faria amb el tramvia pot ser, o aquest tipus de mitjà de locomoció podria ser solució. És evident que amb la geografia d'Andorra és complicat, però podria donar, no hi ha més possibilitat de fer carrers per més cotxes, i crec que, bueno, davant dels projectes que van presentar semblava molt, molt interessant, i és a nivell sostenible és vital, crec jo.
Sí, veurem el tramvia, com diu el Richie, aquest projecte que hi ha, com uns estem que acaba de concertar i decidir, febrer de 2026, clar, l'inversió és bèstia, 400 milions, bé, seria un punt més, però va per llarg.
Bastant per llarg, perquè la inversió és molt alta, i sentíem la inversió pública o privada, aviam, el privat va buscar rendiment. és així de senzill. I quants bitllets s'hauran de vendre per recuperar 400 milions o 200? Posem que l'Estat en posa 200 i el privat 200 més. Clar, el que ha posat 200 milions necessita un retorn d'aquesta inversió, no? Aquest és una mica el tema. Bueno, es va perdre l'oportunitat a l'època, bueno, no ens hem de lamentar, però bueno, hagués estat bé la idea. Fins i tot, no sé si un mitjà de comunicació diu només parlen de metros els Forners, perquè el que hi ha secretari d'Estat es diu Forner i el cap de govern Forner també va plantejar el mateix, no? Però la història és veritat, té raó el company, estem amb un cul de sac, però bueno, jo ara vinc del País Basc i allà s'han espavilat, tu veus l'autopista que va de Bilbao a Sant Sebastià, l'autopista, i a un costat de la vall hi ha dos carrils d'anada i a l'altre costat de la vall els altres, i llavors d'Eibar a Sant Sebastià els dos carrils passen per les muntanyes, amb viaductes, i a la carretera nacional hi ha el riu i la carretera, i no hi cap res més, i s'han espavilat a fer autopistes. Clar, el que passa és que la inversió és descomunal. Pues clar, un estat que tot sigui dit, el pressupost de l'estat andorrà és més baix que el del Barcelona. Ja l'he dit del Madrid, no? Però escolta, que no, és que el pressupost general de l'estat andorrà és més baix que el pressupost del Futbol Club Barcelona. El pressupost nostre és molt petit en comparació a les inversions que s'han de fer. I quan aquí dius que tenim superàvit però no hem fet les inversions, escolti, no ho sé. Jo crec que es poden fer moltíssimes coses. L'altre dia encara parlàvem dels Manolos, del Manel Cerqueda, que deien que del pas de la casa fins a Sant Julià podia estar tot amb túnels, aquella proposta que hi va haver, i bueno, al cap i a la fi, o és que no ens vindrà ningú a comprar, vindran igual. El que passa és que hem d'oferir el que ha dit el meu company, a part d'aquesta seguretat, els serveis que hem de donar a les persones que venen.
Doncs sí, Richi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, encara que sigui per telèfon.
No, gràcies a vosaltres, Enric, al company de Tertúlia, un plaer, com sempre. Jo em sento molt, molt agraït i orgullós de participar en aquest tipus de tertúlia. M'estimo moltíssim conversar diferents temes i d'actualitat. Així que molt bon 2026 per a vosaltres i per a la resta de l'equip de la ràdio, i bueno, moltíssimes gràcies.
A tu, et dic fins la propera, una abraçada molt gran i bon cap de setmana. Jacint Risco, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu per convidar-me.
Et dic fins la propera també.
Gràcies.
I us desitgem nosaltres un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.